Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo, davant de l'ordinador, Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, que està avui de vacances, i en Miguel Soler, en els control tècnics, va ordenar la benvinguda a l'edició 668 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 26 de juliol de 2026, dia que per l'Església Catòlica és el dia de Santa Aina i Sant Joaquín, els pares de la Verge Maria. Així que eren els padrins del bon Jesús, que per cert també rodejats de misteri, segons els vells escrits. Però ara ho deia, perquè és el dia triat per això de... el dia de, que si és dia del pare, de sa mare i tot això, i d'avui és el dia dels padrins, dels güelos. I aprofit jo també per enviar un agraïment en els padrins, en els güelos, en els savis, per la seva implicació i ajuda, i per molt d'anys. Així que és el darrer programa de juliol i enguany està previst que el mes d'agost el programa també continuï. Així que aquest no és el darrer programa de la temporada i bé, ho dic perquè la majoria de programes solen aturar pel mes d'agost, nosaltres no. Així que, si voleu, també mos podreu seguir escoltant i, dit això, jo crec que podem anar a sumari. Bé, el sumari d'avui, Sergio, és senzill, però bé, com també dius tot això de les formes de contacte i tota la cosa aquesta, i doncs, sí, vinga, cinto sumari i mos hi posam.
Aquest programa, 668 de Font de Misteris, el dedicarem en primer lloc a descobrir algunes de les peculiaritats que tenia sa mort en el municipi d'Inca en el segle XVIII. I després recordarem la figura de Cayetano Ripoll, el darrer ajusticiat per ser considerat heretge. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes, també tot aquest mes d'agost. Us podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials ens trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris IB3. Per escoltar-nos en directe, a més de sa FM i en el sistema DAB+, ho podeu fer a ib3.org i a l'app d'IB3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre, en el vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'IB3 Televisió en el servei a la carta d'IB3, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
Has dit en el sumari això des de reajusticiat per heretge, i veig que tu també, Sergio, a la teva secció vols parlar de mort, però, així com ho has dit, imagino que serà de manera ben diferent. De fet, imagino que no tindrà res a veure, o sí, no ho sé, ara ho veurem. Sergio Rigo, món diversos, quan vulguis.
I de començar amb aquest món diversos, no parlant d'una mort estrata, sinó de sa mort molt concreta dels habitants d'Inca del segle XVIII, tal com queda recollida en diferents monogràfics dels estudis locals d'aquell municipi, com morien, on eren enterrats i que deixaven escrit abans de partir. La documentació parroquial deixa una cosa molt clara. A Inca, la mort tenia el seu propi protocol, escrit i negociat, molt abans que arribés el moment final. Els difunts d'Inca podien ser enterrats a quatre espais, la parròquia de Santa Maria la Major, tant dins de l'església com en el fossat exterior, en el convent de Sant Francesc, o el de Sant Domingo, i de manera molt més excepcional en el de les monges de Sant Bartomeu. No hi havia res casual en selecció de l'espai, hierarquia, doblers, vincle amb un ordre religiosa o un altre. Tres factors que junts feien un mapa social molt clar. La parròquia concentrava més de la meitat dels enterraments i era el centre simbòlic de la mort a la vila. Dins aquest espai, aparentment unitari, però hi havia diferències molt marcades. La majoria de la població anava a vasos comuns, compartits, sense individualització clara, vinculats a advocacions concretes, el Roser, Sant Josep, Sant Sebastià, i les famílies benestants, en canvi, disposaven de sepulcres pròpies, sovint situades en llocs estratègics dins el temple, com davant saltar major. I les diferències socials no desapareixien en la mort. Se pot dir que quedaven fixades dins l'espai sagrat i visibles per a qui entrava a l'església. I aquesta mateixa lògica se traslladava també fora. El fossar exterior acollia principalment els més pobres, tot i que no de manera exclusiva, i era un espai marginal respecte a l'interior del temple, que no estava necessàriament abandonat o tampoc descurat. Hi havia sepulcres cuidats, famílies que, malgrat no tenien accés a l'interior, procuraven dignificar igualment el lloc d'enterrament. Per a l'element central de tot aquest sistema eren les obres pies, les deixes que els difunts establien abans de morir per finançar el seu enterrament i, sobretot, les mises i sufragis per la seva ànima. Aquestes obres pies s'estructuraven tot amb un sistema econòmic en el voltant de la mort, del qual depenien en gran mesura els preveres, la parròquia i els convents. I ens permeten, a més, mesurar el nivell de vida dels habitants d'Inca. Les quantitats variaven molt, des de casos mínims de 2 lliures fins a xifres excepcionals de 500 lliures. El gruix, però, se concentrava en franges intermèdies, especialment en el voltant de les 10 o 15 lliures, una mena d'estàndard social i una quantitat que permetia garantir un enterrament digne sense arribar a la ostentació extrema. Quan les xifres pujaven, el ritual se transformava completament. Apareixien funerals amb misses cantades, amb ministres, amb múltiples salves, amb participació simultània a diferents comunitats religioses, amb desenes o fins i tot centenars de misses encarregades en diversos altars i esglésies. I el funeral, per tant, esdevenia una escenificació pública del prestigi familiar, una qüestió tant de fe com de visibilitat social. I alguns difunts demanaven ser enterrats en l'hàbit de Sant Francesc, privilegi que calia també pagar bastant més car. Altres especificaven els cants, les processons, fins i tot les espelmes. Tot estava previst, escrit, controlat, des d'abans de morir. I després hi havia els pobres, aquells que no deixaven cap obra pia o que no tenien recursos suficients. En aquest cas intervenia el provisor d'obres pies, que fixava una quantitat mínima segons els béns dels difunts. I si no hi havia res, si la pobresa era absoluta, l'enterrament se feia a morer d'ell, per amor de Déu, gratuïtament. Tot i així, sovint hi apareixia la intervenció de familiars o veïns que portaven petites quantitats per sufragar alguna missa o evitar un enterrament excessivament auster. La comunitat se feia càrrec, encara que fos mínimament, de garantir una certa dignitat en la mort de qualsevol veí, per pobre que fos. També és significativa la manera de pagar aquestes obres pies, que no sempre eren en doblers amb efectiu. Moltes vegades implicava també la venda de béns personals, cintes de plata, rosaris d'or, roba, eines de treball, fins i tot animals. Hi ha casos especialment expressius, persones que ordenen vendre tota la seva roba per pagar les misses, o que deixen especificat que el seu hereu no podrà prendre possessió dels béns fins que no hagi complert amb sobrepia. La mort, per tant, continuava condicionant la vida dels vius, imposant obligacions, estructurant relacions familiars també, molt després que el difunt hagués deixat d'existir. I tot aquest sistema s'inscrivia, finalment, dins una concepció molt concreta de la salvació. Les misses, les salves, les lletanies, les fundacions perpètues, tot responia a una mateixa idea, reduir el temps de l'ànima en el purgatori. La mort, per tant, no era el final i era el començament d'un procés en què els vius podien intervenir a través de la religió, però també a través de l'economia i de les relacions socials. Què us pareix?
i d'interessant, com sempre. Tu has parlat d'Inca. També altres bandes també hi havia aquelles particularitats, com, per exemple, me ve al cap a Eivissa, com es vivia el procés de la mort, de l'anunciar una mort, com es feia, per exemple, també a la ciutat de Palma, amb el poema de les quatre campanes, no? Aquell passeig que...
Mitiquíssim.
Efectivament,
ja
no?
Ja som morts.
Això deia el poema. Jo crec que hauríem de prendre nota per aprofundir, no?, amb aquest tema. També has citat ara, en el darrer moment, el purgatori. Crec que tot això és ben interessant. Gràcies, Sergio. Però nosaltres ara anem amb un altre tema. Perquè, sí, ara anem a parlar una mica de l'Inquisició, però anem per parts. Oficialment, el primer auto de fe públic a Espanya es va dur a terme el 1481. Faltaven 10 anys per ser coneguda com el final de la Reconquesta, no? De fet, els reis catòlics encara no tenien el control de tot el que pot tenir després seria Espanya. Tampoc s'havia produït allò que hi ha qui anomena el descobriment d'Amèrica. Però, malgrat els avanços que s'anaven produint i a mesura que anava passant el temps, va anar agafant força això de ser condemnat per mort de les teves creences religioses. Que potser tot això era, clar, una manera de tenir un control damunt de la població, i a més amb una població tan diferent. Que si hi havia els musulmans, que si hi havia els jueus, després també els indígenes d'Amèrica. I allò, a més, d'un sistema, podríem dir, de control, també va esdevenir en una mena d'espectacle. De fet, tant és així que fins i tot els membres del poder, com crec que va fer qualque pic amb Felip II, que així també va acabar aquest rei, que té per un programa a part amb totes les seves estranyes històries. Bé, és que aquest va ser el que vam anar a fer l'Escorial, i hi ha qui diu que un dels motius era per tapar o potser protegir, qui sap, no?, una porta cap a l'infern. Això el rei Felip II. Així que imagineu. El cas que la gent, i fins i tot qualque governant, com el propi Felip II, assistien en aquests actes públics duits a terme per la Inquisició i també per la justícia ordinari. Però anem amb els dels assumptes de religió, dels que, bé, també hi ha que són extremadament esgarrifosos, com els de Valladolid i Sevilla l'any 1559, o els de Zugarramurdi, 1610... en devés 30.000 persones de públic per veure com mataven persones per les seves creences, o més a prop, a Palma, per la banda de l'actual plaça Gomila, la ciutat de Palma, l'any 1691, on es va matar gent cremant-los vius i també en públic, com si fos... Bé, és que per ells ho era, no?, però com si fos un espectacle. Així fins a arribar l'any 1781, on varen matar a la darrera persona, una dona a Sevilla, per un auto de fe de la Inquisició. I després ja va ser abolida, la Inquisició. De fet, aprofitant el fet de l'abolició a Palma, el poble, la ciutadania, van derrocar la seu que estava per davant la plaça Major de Palma, que era la coneguda, la temuda Casa Negra. Però un pic retornat a l'absolutisme del rei Ferran VII, si bé cert que no es va restablir la Inquisició, el que sí va ser el que anomenaven juntes de fe, que varen actuar fins fa només 200 anys, que pot semblar molt de temps, però si ho pensam bé, és molt poc temps. I això ve perquè ara, d'aquí 5 dies, farà 200 anys que un ciutadà, un valencià, mestre d'escola, va ser mort, executat, per les seves creences religioses. Això va ser el dia 31 de juliol de 1826. Perquè, clar, que jutgessin, que matessin per les seves creences, no ho sé, en Joana d'Arc, per exemple, clar, fa mig mil·lenni, sonen fora, però 200 anys? Mireu si és a prop, en el temps, que avui que és el dia dels padrins, i de, hem de pensar que podria ser el padrí despadrí de molt de nosaltres, per edat, eh? Jo crec que sí que per edat ho podria ser. I és que resulta del tot esgarrifós pensar que en aquell moment, 1826, encara varen penjar fil la mort a un home en base a la coneguda com la Ceresiana, que per cert també preveia la decapitació. Així eren fa 200 anys. Això de la Ceresiana és el nom del Codi Penal i procediment criminal que marcava, per exemple, coses com a queixa. Això és de l'any 1768, i si no va xerrat era per traïdors. Però, clar, traïdor és un terme massa subtil, no? Diu, escolteu això, diu... Llevado al patíbulo el acusado, le será sacado el corazón en vida y se le golpeará con él en la boca. Después se le descuartizará el cuerpo y las cuatro partes serán colocadas en cuatro calles para escarmiento y vergüenza. I va ser en base en aquesta normativa que aquell mestre valencià va ser executat. I no ho oblidem, va ser per heretge. No, i encara va tenir la sort que no el varen cremar viu, eh? Si bé hi havia aquesta intenció. Ara veureu el per què i el per què no, eh? Perquè vaja quin final. I és que se li acusava de coses tan greus, com, en lloc de saludar amb el Ave Maria Puríssima, fer-ho amb un Alabado sea Dios. Vos en recordeu que vàrem fer fa uns mesos un programa on vàrem parlar d'aquesta mena de salutació, eh? De l'Ave Maria Puríssima, i els problemes que va representar. I de, en aquest li va sortir encara més car. Diuen que també va ser jutjat per no fer obligatori, per no obligar en els seus alumnes a anar a missa, però també n'hi ha més. També perquè deien que llegia llibres de la Il·lustració francesa o també l'acusaven de no fer reverència, vull dir, davant del viàtic. I clar, després també hi havia un agreujant terrible i era que li acusaven de ser maçó. Però un dels motius més seriosos podria haver estat, atenció, haver ensenyat en els seus alumnes, en qüestió de religió catòlica, vull dir, només els 10 manaments, res més. Eh? Per això, bàsicament, va ser condemnat. No se li va tenir present com atenuant per el que fos haver lluitat contra els francesos. No hem d'oblidar que una dotzena d'anys abans va ser la coneguda com Guerra del Francès, eh? I ell hi va lluitar. Fins i tot va ser capturat, va ser fet presoner, va ser enviat a França i justament va acabar mort per allò que ell defensava. Diuen que aquest Cayetano Ripoll era un home caritatiu, bondadós, solidari, però, clar, això no era suficient si no creies o feies dubtar, no?, dels dogmes establerts. Que jo me recorda una mica... Bé, me recorda moltes coses, no? Però també una mica te me recorda en els càtars. No ho trobeu? Bé, si un cas això, ho comentem després, si dona temps. La veritat és que sense ser jo jurista, crec que la sentència no degués ser del tot, diguem que, legal, perquè va ser dictada per un tribunal eclesiàstic. No va ser recolzada realment pel govern ni per l'autoritat. Ara bé, com que això de les juntes de fe eren la continuació del tribunal de la Inquisició, es pot dir això, no?, que és el darrer justiciat per la Inquisició. No ho és del tot, clar, i... Bé, no ho és del tot per això que he dit, no?, de que ja estava abolida. Però, atès això, què vols que et digui? Por todo lo cual, el Tribunal de la Fe declara que no ha cesado de practicar las más vivas diligencias para persuadir a Cayetano Ripoll la contumacia de sus errores por medio de eclesiásticos doctos y de probabilidad, celosos de la salvación de su alma... Y viendo su terquedad y contumacia en ellos, ha consultado con la Junta de Fe y ha sido de parecer que se ha relajado Cayetano Ripoll como hereje formal y contumaz a la justicia ordinaria para que sea juzgado según las leyes como haya lugar, cuyo parecer ha sido confirmado por el excelentísimo e ilustrísimo señor arzobispo. Es a dir, que el seu cas havia de ser traslladat a la justícia ordinària, però no estic massa segur, però es veu que s'ho varen votar. Així ens ho descriu a la història de la Inquisició el rus Grigulevich. Diu, després de la caída de Napoleón, regresó a la pàtria, ho diu per en Cayetano Ripoll, el nostre protagonista, i abrió una escuela primària en una pequeña localidad cerca de València. El Santo Tribunal detuvo al repatriado, acusándole de prohibir a sus alumnos frecuentar la iglesia, rezar, comulgar y confesar. Ripoll declaró en los interrogatorios que creía en Dios, pero no se consideraba católico y negaba a la Inquisición el derecho a juzgarle. Los inquisidores se esforzaron durante 2 años por conseguir que abjurara y se reconciliara con la Iglesia, pero el maestro de escuela defendió gallardamente sus puntos de vista. El Santo Oficio lo declaró hereje, lo separó, entre comillas, de la Iglesia y entregó su asunto al brazo secular, es decir, al Tribunal Real, que condenó a Ripoll como hereje impenitente y maleante a la confiscación de los bienes, la muerte en la horca y la quema simbólica. El último castigo consistió en que después de la ejecución, el cadáver fue metido en una tina cubierta de lenguas de fuego dibujadas y sepultado así en tierra no santificada. El auto de fe y la ejecución de Cayetano Ripoll se verificaron en una plaza de Valencia. Los monjes que acompañaban al condenado en el camino del patíbulo trataron de arrancarle la abjuración, prometiendo la conmutación de la pena capital, pero Ripoll prefirió la muerte en la horca a una transacción con su conciencia. Ese crimen postrero de la Inquisición española provocó una gran indignación en todo el mundo civilizado. Fernando VII se vio constreñido a disolver las juntas de la fe, pero la Inquisición siguió existiendo formalmente. Fue suprimida definitivamente en España solo después de la muerte de Fernando, el 15 de julio de 1834. Aquest autor que he citat, en Grigulevich, l'autor de la història de la Inquisició, era una mica contrari, no?, a la religió catòlica. Jo crec que ha quedat palès per com ho diu, no? Però anem amb un altre, que també mos parla d'aquest cas, i és que mos parla d'en Cayetano Ripoll amb Menéndez Pelayo a la seva Història de los heterodoxos, en el volum 3, on ens parla de que la seva desgràcia hauria, la d'en Ripoll, hauria començat arrel del seu captiveri a França. És que, clar, és una història apassionant, ho miris com ho miris. Fixeu-vos què diu. Diu, era el tal reo un català, maestro d'escuela, llamado Cayetano Ripoll, a quien su desgracia había llevado preso a Francia en la Guerra de la Independencia y puéstole en ocasión de escuchar malas conversaciones y leer peores libros, de donde resultó perder la fe, cayendo en el deísmo rusollano, al cual se sentía inclinado más que al volterianismo, por ser hombre de sentimientos humanitarios y filantrópicos, tanto que en la misma cárcel repartía su vestido y su alimento con los demás presos. A los niños de su escuela no les inculcaba más doctrina religiosa que la existencia de Dios, ni más doctrina moral que el decálogo, única parte del catecismo que explicaba, lo dels manaments que he dit abans. Se hicieron esfuerzos increíbles para convertirle, pero nada venció el indomable, aunque mal aprovechado tesón de su alma, y murió impenitente en la horca el 31 de julio de 1826. I per què crec que és interessant aquest text d'en Menéndez Pelayo i que crec que val la pena citar-ho? I de perquè mos mostra com fins i tot els proclericals també defensaven en aquest home. I en Menéndez Pelayo, a la seva obra, ens referencia un autor que el 1864 va publicar Un ahorcado en tiempos de Fernando VII por sus opiniones religiosas, que és una altra crònica, que tampoc te desperdici. L'autor és un tal Olózaga, i ves, aquesta obra està a l'abast a la xarxa, i entre d'altres justifica el perquè després de la Inquisició, un pic abolida, es va continuar amb allò de les juntes de fe, que venien a fer més o menys el mateix. I, en resum, diu que com que els francesos, per deixar tornar a Espanya en el rei Ferran VII, li digueren que havia de llevar l'Inquisició, i d'au, feim una mena d'Inquisició paral·lela. Bé, si és que està tot inventat. I sí, mira, ara feim una petita pausa i tot d'una continuem amb aquesta història real de la que ara es compleixen 200 anys de com un home va ser penjat fins a la mort per mor de ser considerat heretge. O no va ser només per això i hi ha quelcom més al darrere. I d'aquí un momentet, aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és... investigació.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol jo no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, i bé, a través de la xarxa mos podeu trobar, ja ho sabeu, a ib3.org, també a fontdemisteris.com, i ho havíem deixat parlant de la increïble i trista, també, història d'en Cayetano Ripoll, que va ser el darrer executat a Espanya per heretgia. Estàvem amb en Olózaga i el seu Estudio sobre eloqüència política, jurisprudència, on, bé, el capítol dedicat a ell, a en Ripoll, i bé, mos explica en aquest llibre com comença tot això. Per començar, els mateixos que eren a favor del Sant Ofici eren a favor d'aquestes anomenades juntes de la fe. I clar, diu, los que eran ya prácticos en el oficio, que con razón llevaba este nombre, aunque se le llamara santo, es un joc de paraules per dir-li Sant Ofici, restablecieron muy santamente el antiguo y tremendo espionaje de la Inquisición. Ayudábales oficiosamente una clase de penitentes tan timoratos y tan escrupulosos que en vez de confesarse y arrepentirse de sus culpas, se complacían en denunciar, para descargo de su conciencia, los pecados del prójimo. Las mujeres propenden más a esto, y hay motivos para creer que alguna consultó con su confesor, por supuesto bajo el sigilo de la confesión, si sería pecado lo que hacía un maestro de escuela que, en vez de exigir a sus discípulos que al entrar en ella dijesen Ave María Purísima, les enseñaba a decir Alabado sea Dios, y que no los llevaba a misa ni les hacía salir a la puerta cuando las campanillas anunciaban que pasaba el viático por la calle. Estos escrúpulos mujeriles, manifestados en íntima y piadosa conversación, que no merece llamarse confesión la revelación de pecados ajenos, fueron el origen de la causa inquisitorial que se formó al desgraciado Ripoll. Ho tenia ben clar, aquest autor, però allà de tot això el que me crida l'atenció és que tothom parlava bé d'aquest senyor. Vivía este desempeñando su magisterio en la huerta de Ruzafa, tan ajeno a este temor como el maestro del mismo pueblo que pereció hace poco entre las ruinas de la escuela, lo estaba el peligro del peligro que él y sus discípulos corrían. Podía recelar alguna persecución política porque había pertenecido a la Milicia Nacional de Valencia, pero tenía motivos para confiar en la buena fe y hasta en la gratitud de los labradores de aquella huerta, testigos de su celo, de su caridad y de sus virtudes ejemplares. Su asiduidad, su esmero y su dulzura eran la enseñanza muy extraordinaria, que desde el amanecer hasta la hora de la escuela iba recorriendo las barracas de aquella fertilísima vega para enseñar a los hijos de los labradores que ayudaban a sus padres en las labores del campo. Su generosidad tan grande que no recibía ninguna remuneración de los pobres. Su sobriedad tan extremada que apenas comía más que sopas. Su vestido pobre y su caridad tal que nada reservaba para sí y daba absolutamente cuanto tenía. I malgrat això, el varen denunciar, si és que... És que jo crec que és increïble que acabés així d'aquesta manera. Mireu això altre, és d'un autor que es va reunir en testimonis de l'època que ho fa encara més potent. Aquí tenim uns fets que varen ser considerats agreujants de la seva conducta. Diu, en su juventud había estudiado teología y las ideas confusas que entonces adquiriera y la imitación de la vida de Jesús, que con gran sinceridad y exaltación de espíritu había practicado siempre, le hacían desdeñar toda devoción que no rayase tan alto. A estas tendencias agregaba una figura hermosa, gallarda y apacible, de las que suelen compararse con la del Salvador, con larga y tendida cabellera, que entonces se consideraba como distintivo de masonería, y no se necesitaba más para que el Tribunal de la Fe, que reemplazaba entonces al de la Inquisición, lo declarase buena presa y lo escogiera como la persona más digna de su religioso celo. Es que, clar, duies pel llarg, clar que sí, a sa foguera. I entram amb el fet en si, la documentació que realment va ser dins la causa que va acabar amb ell penjat del coll fins la mort. En el tiempo que Ripoll llevaba ejerciendo su magisterio, cerca de un año, no se le había advertido haber ido a oír misa en ninguno de los días de precepto ni en el de Navidad, que cuando pasaba el viático a los enfermos por delante de la escuela no salía a la puerta a tributar el culto debido a Dios, sin embargo de que los muchachos lo hacían, que cuando por casualidad encontraba el viático, tomaba otro camino diferente y que no enseñaba a los niños la doctrina cristiana, sí solo los mandamientos de la llei de Dios. És a dir, en qüestions religioses, deixava fer en els nins, en els seus alumnes, el que volguessin fer. Els hi va ensenyar els manaments, ja sabeu, tot allò de no mataràs, no robaràs, no diràs mentides, etc. Però, clar, quan passaves viàtic, és a dir, la forma consagrada, la comunió, no feia la pleitesia que trobaven que havia de fer. I, clar, això no agradava. I arrel d'aquesta acusació, recordem que secreta, es varen cercar els testimonis, fins a 13, que també d'amagat, perquè no se saben els noms ni tampoc se coneixen les seves declaracions, però arrel d'això el capturen el dia 8 d'octubre de 1824. I de pas, clar que sí, també li embarguen tots els seus béns. I un pic tancat a presó tracten de doctrinero. Així que varen cridar un teòleg. Convendria que per un teólogo docto fuera instruido en los misterios y dogmas de nuestra santa religión. Así se hizo. Y el santo varón instructor, cuyo nombre sentimos que no conste en la causa, dijo que sus fuerzas intelectuales, de Ripoll, son muy débiles fuera del mayor apego y adhesión a su propio dictamen, que su ignorancia en materia de religión es la mayor y que va acompañada de una gran soberbia de entendimiento. I un pic el teòleg creu que ja no hi ha res més a fer, li diuen al fiscal que, resumeix, le acusa de que la declaración que se le ha recibido con cargos ha sido negativo, pretendiendo este reo ser tenido por inocente y calumniosa la acusación, siendo muy al contrario, porque tácitamente los confiesa en las preguntas a las respuestas de inquirir que a la misma se le hacen, diciendo que lo he oído disputar a muchos, dando a entender con ello que es del mismo parecer y se constituye contumaz y hereje formal que abraza toda especie de herejía. Així que ara la següent passa era anar a un tribunal, però és que, clar, ell, en Ripoll, es manté ferm en la contumacia de sus errores. Així que és per això que, viendo su terquedad y contumacia en ellos, ha consultado con la Junta de Fe y ha sido de parecer que se ha relajado Cayetano Ripoll como hereje formal y contumaz a la justicia ordinaria para que sea juzgado según las leyes como haya lugar, cuyo parecer ha sido confirmado por el excelentísimo y ilustrísimo señor arzobispo, y el 3 de junio de 1826 se pasó el testimonio de la causa a la sala del crimen de València. Dos anys el varen tenir patint. Probablement, l'acusació i les confessions eren sota tortura. Com a mínim, et segur que el tenien tancat i incomunicat. I un pic ja en l'acusació feta és quan reclamen la seva fe de baptisme. I fins que arriba, quan li acusaven d'atentados blasfèmies i propalaciones herètiques, varen seguir demanant més testimonis. Un dels més implicats amb aquesta causa, contra ell, va ser Salgutgir. I aquí hi ha una reflexió interessant de l'autor. Diu, el alguacil, convertido en delator nombrado de oficio, presentó 10 testigos, labradores de la huerta, de los que solo uno sabía firmar y cuyas declaraciones se refieren todas a lo que habían oído decir de público. Pues no habían de oír después de 2 años que no se hablaría entre ellos de otra cosa. Se atrevieron, sin embargo, algunos a decir que el reo era muy hombre de bien. Però ja era igual, perquè la sort no era de la seva banda i, a més, la decisió ja feia temps que havia estat decidida. I en el final varen trobar, malauradament per ell, varen trobar la seva partida de baptisme, que era fonamental, i també ells expliquen el perquè. Cayetano Ripoll resulta convicto de tan detestable crimen, pues habiendo nacido en el seno de la religión católica de padres cristianos y haber sido bautizado, se aparta de su creencia y niega con la mayor terquedad y audacia sus principales artículos. La Iglesia lo ha declarado hereje verdadero, pertinaz en sus errores, separado de su gremio y relajado el brazo secular, restando solo el que por esto se le apliquen las penas señaladas a tan horrendos atentados en nuestra legislación. Ya dic, es que no te desperdici. Es que si no hagués estat batiat, aquest, nacido en el seno de la religión católica y haber sido bautizado, clar, això no ho podrien haver tingut com un agreujant. I com que la legislació deia ley séptima, título 14, partida séptima, y la segunda del título 16, declara que debe ejecutarse en fuego de manera que muera, bien sea el hereje, predicador o creyente, porque se da a entender que es hereje acabado. No puede dudarse que a Cayetano Ripoll le comprenden de lleno estas leyes, pues tanto por el testimonio remitido por el eclesiástico como por la sumaria recibida por el señor juez del cuartel del mar, resulta que no contento con permanecer en tal fatales errores, en profesar tan absurdas y detestables máximas, sino que hacía pública manifestación de ellos con escándalo el vecindario, procuraba inspirar odio e incitaba a otros a su observancia e inculcaba en la tierna pubertad tan depravada doctrina, debiendo igualmente confiscársele sus bienes según la ley primera, título segundo de la novísima recopilación. Y encara va tenir sort. Novíssima recopilació, perquè a l'anterior la sentència hagués estat una altra. Bé, no sé si m'estic allargant massa, però és que ho trob tan increïble tot això. Any 1826. En el dia, és a dir, a dia d'avui, deien l'any 1826, en el dia en ninguna nació d'Europa se quema o materialmente se condena las llamas a los hombres. La humanidad ha templado este rigor y otras muchas leyes cuya ejecución sería cruel y bárbara, y se han sustituido otras ceremonias que al paso que inspiran a los espectadores un justo horror al delito, no excitan su compasión. Así vemos que al arrastrado se le lleva al patíbulo en un serón, con asas sostenido por los hermanos de la caridad al parricida después de sofocado, se le mete en un cesto donde estén pintados los animales, que previene la ley 12, título 8, partida 7, y se hace la ceremonia de arrojarle al río. Y finalmente la ley 46, título 13, libro 8 de la recopilación, que al condenado a morir con pena de muerte a saeta, no se le puede tirar sin que primero sea ahogado, todo lo cual manifiesta que se ha tratado de moderar la ejecución de aquellas penas severas, las cuales se resienten de la ferocidad e ignorancia del siglo en que fueron dictadas, cuya práctica es muy conforme al principio general de que al paso que deben elegirse aquellas sean menos incómodas al reo, produzca a los espectadores más horror al delito. Pero es que yo creo que es increíble cuando un es fixa en tots els detalls que pot haver del darrere d'aquest cas, no? Y diu, por todas estas consideraciones es de sentir que la sala debe condenar a Cayetano Ripoll en la pena de horca, encara havia d'estar agraït, y en la de ser quemado como hereje pertinaz y acabado, y en la confiscación de todos los bienes. Y aquí ve, se ve novolensi, que la quema podrá figurarse pintando varias llamas en un cubo, que podrá colocarse por manos del ejecutor bajo del patíbulo interín, permanezca en él el cuerpo del reo y colocarlo después de sofocado en el mismo, conduciéndose de este modo y enterrándose en lugar profano, y por cuanto se haya fuera de la comunión de la Iglesia Católica, no es necesario se le den los 3 días de preparación acostumbrados, sino bastará se ejecute dentro de las 24 horas, y menos los auxilios religiosos y demás diligencias que se acostumbran entre los cristianos. Quemem, que davant d'això un diu, si el tenien, deien que el tenien fort de l'Església Catòlica. No sé, però deixeu-lo fer, no? Dic jo. Però no, pot ser que va ser un cas d'un home ben segur que emprat com a exemple pels que el sortissin del camí, no? Perquè realment es pensassin que s'havia acabat la feresta Inquisició. I és que estic davant del cas d'un home que et sabia que no havia comès cap delicte, ni tan sols delicte comú, molt manco, evidentment, per sa mort, ni tampoc pel tractament que va rebre. Es diu que durant el seu cativeri no li donaven gairebé ni de menjar. No per mala bava, sinó per un motiu encara més absurd. Sufrió el ayuno absoluto a que le condenó el Tribunal de la Fe. No lo hicieron de propósito aquellos santos varones, pero como el tribunal no estaba públicamente reconocido y no tenía fondos, ni él dispuso nada para que se atendiese al preso, nadie se ocupó de esto. Así pasaron los primeros días y aquel infeliz hubiera muerto de hambre, porque los que se preparaban el placer de ahorcarlo no pensaban en que para esto era preciso prolongarle la vida. El alcaide y los presos, cuando lo supieron, se movieron a piedad y le dieron lo necesario hasta que pudo participar del rancho de los demás. O sigui, com que aquest tribunal, com a tal, no hauria d'existir, no hi havia pressupost pel menjar dels que ells havien ficat a presó. A veure, després diuen, a més, que en el final era ell, en Cayetano Ripoll, que donava la seva ració en els altres presoners. I a part del menjar, també es dedicava a ensenyar, perquè al cap i a la fi ell era mestre. I ja al final de tot, quan ja estava condemnat i ja no era aïllament, diuen que era tan bon tio que els altres presos deien d'ell que era un sant. Però clar, de poc li va servir, perquè el botxí li devia tenir ganes, o el botxí era un sàdic, o les dues coses. I a part està tot el fet de sa posada en escena. Jo crec que es pot dir així, no? Perquè en aquell temps sempre hi havia ses forques posades, no? Per si un cas. A València, que és el seu cas, estaven col·locades a la plaça del Mercat. A la ciutat de Palma, per exemple, també a la plaça del Mercat també n'hi havia. Vull dir que estaven sempre preparats. Però quan no era suficient humiliació, què varen fer? Diu, no havia pues que mandar poner la horca, pero se mandó que se quitaran las cruces que en ellas habían colocado. Se quitaron igualmente todas las que había en la carrera y las imágenes de los retablos de hornacinas, que tanto abundaban entonces en aquella ciudad. Ni aun las puertas de las iglesias se quería que viese aquel infeliz, y al llegar a ella, los frailes que la acompañaban levantaban sus brazos y las ocultaban con sus mantos, pues ni estas desusadas precauciones, ni el dolor que las muñecas sufría, ni el que debía devorar su alma al llegar al suplicio, le impidieron subir a él con perfecta serenidad, sin que se alterase su fisonomía ni aun su voz, pronunciando con grande entereza y con un acento que penetró en los corazones de la inmensa muchedumbre que por lo extraordinario del caso asistió, y estas sus últimas palabras fueron: muero reconciliado con Dios y los hombres. Aquest senyor, en Cayetano, no Cayetano Antonio, com a vegades surt a qualque banda, sinó més bé, com figurava a la seva partida de baptisme, en Cayetano Ramon Miguel Ripoll i Pla, i actualment té una plaça dedicada a ell a València, la plaça del mestre Ripoll, un home desconegut, que va ser mort pels seus ideals de pau, de concòrdia, d'estima, de solidaritat, un home respectuós amb els altres i amb les creences dels altres, però que varen ser les seves pròpies creences, la causa de la seva mort. Injusta mort, diria jo, de la que es compleixen 200 anys i el que he volgut retre aquesta mena de petit homenatge en el darrer mort per heretgia a Espanya. I bé, com m'agrada fer quan ho trob, no? Un bonus track. I és que el que és encara més sorprenent no va ser l'únic, va ser el darrer, però poc abans, un mes o abans, hi va haver un altre que també va ser condemnat a mort per una cosa semblant. Però aquest altre sembla que tenia una mica més de caràcter que el nostre protagonista. Així descriu els fets la premsa de l'època. Gaceta de Madrid, 23 de març de 1826, diu: Murcia, 7 de marzo. Ayer fue ahorcado en esta, ese día Murcia, Antonio Caro, alias Faramalla, Murió impenitente y dejando consternado al numeroso concurso que asistió a este horrible espectáculo, haciéndolo más espantoso, un terrible torbellino que se observó al expirar este malvado, quien salió de la cárcel blasfemando y diciendo tales palabras que no se pueden referir sin vergüenza, y a pesar de haberle puesto una mordaza, repetía como podía: ¡Viva mi secta! ¡Viva la Constitución masónica! Así fue arrastrado a la cola de un caballo hasta el patíbulo. Por más diligencias que han hecho sacerdotes de todas clases, no han podido conseguir que ni siquiera pronunciase los nombres de Jesús y María. Antes bien, los despreciaba con injurias e inauditas blasfemias. Después de muerto, se le cortó la mano derecha para ponerla en el sitio de sus delitos y, arrastrando su cadáver, lo condujeron al muladar. Así concluye miserablemente su vida estos proclamadores de la libertad, y esta es la felicidad que prometen a los que le siguen: ir a parar a donde van las bestias. I després d'aquests, jo crec que podem anomenar-ho així, no? Crims d'estat, i n'hi va haver altres intents, com el del català Marià Cubí i Soler, un lingüista, també frenòleg, que va ser l'introductor de la frenologia a Espanya. Això de la frenologia és una cosa molt curiosa que encara no han comentat mai a Font de Misteris. És una antiga teoria de final del XVIII, iniciada pel metge alemany en Franz Josef Gall, que deia que les facultats mentals i els trets de la personalitat residien en àrees concretes del cervell. I segons aquesta teoria, el grau de desenvolupament d'aquestes àrees determinava la forma i els relleus del crani. I què vol dir això, en resum? Que segons les formes de la cara i del cap es pot saber com ets, com, per exemple, si una persona tindria tendències assassines. Però no va ser per això que el cercaven, el d'aquella mena d'inquisició. Va ser el Tribunal Eclesiàstic de Compostela, a Galícia, que el cercava perquè hi negava el pecat original. I, a més, li acusaven de promoure la poligàmia. I, clar, aquest Cubí ho defensava perquè deia que qui tenien aquestes tendències era per mort del desenvolupament de certes àrees cranials i cerebrals. I ja això hagués bastat. Eh? Feia pocs anys de la mort d'en Cayetano Ripoll, així que no era cosa de broma. Però, passat 3 anys, el varen deixar tranquil en aquest Cubí. Encara va tenir sort. I és que encara aguantar 8 anys més aquella Inquisició espanyola. Però aquesta seria una altra història.
M'he apuntat d'un grapat de coses.
Sí, t'he vist.
Avui volia estrenar el meu boli en forma de porc.
Sí, ja el que faltava.
I coses que ja no tenim temps per comentar, no. però sí que és cert que m'apareix un cas fascinant, el del mestre, un cas que no se correspon històricament per tot el seu desenvolupament a l'època a la qual va succeir, i molt manco el darrer cas apuntat d'en Antonio Caro. És un tractament medieval per un cas contemporani. És brutal i espantós i esfereïdor. Se mostren el partidisme absolut de la Inquisició en el cas del mestre, altres per molt manco molt i altres per poc de tot. És a dir, m'ha recordat també, en certs moments, per fer un pot de broma, Indiana Jones i el Temple Maleït, quan parlaves d'allò de treure Escò.
Escò i pigué-li a sa boca, a més, en el traïdor.
És fantàstic, entre
sí,
cometes.
Entre cometes, sí.
Però és que és cert que, quan un cada vegada tresca més i aprofundes més en el tema inquisitorial, i sapiguent que la Inquisició espanyola era bastant més suau que altres, Hi ha casos, però, de veres increïbles i desconcertants.
Realment estic totalment d'acord, i el problema no és només quan un entra dins els processos inquisitorials. És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
IB3 Ràdio és història.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia.
De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu Migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable, que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I crec que no fa falta aprofundir en aquestes utopies de la mitjanit del dissabte IB3 Ràdio, ara del diumenge. Un pit dedicat a la major part del programa Cayetano Ripoll, aquell que té el trist tono de ser es darrer, perquè amb ell acabaren les sentències de mort per heretgia. No d'altres per motius religiosos, clar, però sí suposadament per heretgia a l'estat espanyol. Tampoc el darrer per motius religiosos, ni molt manco per creences. El temps mos ho demostra, però tampoc temps antics, a dia d'avui també. De fet, quanta de gent de manera injusta segueix patint i fins i tot morint per mort de les seves idees, malgrat les seves idees, realment puguin aportar més benestar, més llibertat a les gens, però encara així són objectes de patiment. I aquelles ironies, no sembla que estorbaren en Penjaró fins la mort, perquè per dur a terme el suplici i la sentència havien de trobar la seva partida de baptisme necessària per demostrar que era catòlic. Vaja, quins absurds. Mariano José de Larra va ser qui va fer el seu meravellós epitafi de la Inquisició, vull dir, dient «Yace aquí la Inquisición, hija de la fe y el fanatismo». Murió de vejez. Sí, però sembla que massa sovint, ja sabeu, utopies, i doncs sembla que massa sovint el fanatisme torna a la seva tomba per mostrar-mos que encara segueix ben vigent, però... al cap i a la fi, el Larra no era més que un poeta romàntic. I parlant de poesia, d'inquisició i de romàntics, quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, en aquest cas amb un fragment del final del Fogó dels Jueus, del també poeta romàntic Ponci Gallarza, que va deixar aquells versos que diuen «Avui la fossa és freda i ben colgada, l'albó florit i naix la primavera, i el pare al fi mostrant-li de passada, aquí diu, lo Fogó dels Jueus era, lo record dels mesquins que aquí moriren, ni sols en pau per caritat reposa, i llurs ossos que els segles espoltriren, no tenen nom ni monument ni llosa. No us requi, no, cristians, d'a per fer mansa, quan per aquí passeu llàgrimes tendres, perquè algun jorn lo buf de la venjança no us rebati pel front aquests cendres». I bé, jo ho veig totalment relacionat perquè aquesta cançó va en aquesta línia, en aquest cas interpretada per Ciudad Jara, amb una versió pròpia basada en la de Jorge Brassens i Paco Ibáñez. La mala reputació. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Y en mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, todos, todos me miran mal. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su...